A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un minut passa d'un quart de dotze. Aquelles petites imatges o anècdotes d'abans de les converses. L'alcalde mirava amb atenció la fotografia de la primera pàgina de La Vanguardia d'una de les fàbriques del Poblenou de Barcelona, de la qual no en queda res. I l'Ajuntament de Barcelona ha pogut trobar una solució, la solució que l'empresa Cisco, l'empresa nord-americana, s'instal·li, pagui tota la reforma de l'edifici, sabent que l'edifici és municipal, i per tant, vaja, que ho podem fer una analogia d'aquelles més o menys agafada amb pinces. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Fa un Bacardí a l'Ajuntament de Barcelona, aquí, més o menys.
No sé si es podria dir exactament,
d'aquesta manera,
però si més no, ens sona la música, no?, de l'acord que l'Ajuntament de Sitges en el seu dia va fer amb l'empresa Bacardí, doncs perquè acondicionés, climatitzés l'espai del Mercat Vell, i després, a canvi d'un cànon, doncs pogués gaudir d'aquest espai durant un temps, no?, que és el que actualment és vigent.
Mm-hmm. Què us agradaria que passés? I si d'alguna manera la moció reformulada de la CUP marca un bon full de ruta per al futur del Mercat Vell?
La moció reformulada i transaccionada pel govern. Això sí que ho voldria dir. La moció inicial de la CUP deia que aquest mes d'octubre ja no es renovés el contracte de lloguer a Bacardí. Això és el que deia inicialment la moció de la CUP. I el que ha fet el govern durant aquestes últimes setmanes és parlar-ne amb la CUP, dialogar, negociar, i el que ens diu, diguem, en llenguatge polític, no?, transaccionar la moció per acabar modificant un pèl els acords, aquesta vegada bastant, i diguem, doncs, que no, que l'octubre aquest no seria la data límit del lloguer, sinó que ens donàvem, doncs, tot l'any 2017 de marge per, d'una manera participativa, decidir, parlar entre tots, debatre quin hauria de ser el futur ús del Mercat Vell. I això és molt coherent amb el que el govern de Sitges tenim en el pla de mandat. De fet, en el pla de mandat es recull que es posarà sobre la taula els usos culturals que ha de tenir el Mercat Vell, i per tant en parlarem de tot, i parlarem amb tots els sectors, evidentment els sectors socials, culturals, com els sectors més diguem, més possibles destinataris d'aquest espai, d'aquest equipament, però també amb els altres sectors de Sitges, també amb els sectors econòmics, que són grans defensors de que Bacardí continuï tenint la seva activitat a Sitges, doncs perquè genera activitat econòmica, genera moviment, genera visitants i genera, sobretot, diguem, activitat al casc antic, al voltant de la plaça de l'Ajuntament, i això és bo pel comerç, és bo pels restaurants, i és, a més, una activitat diurna, a més no és una activitat molesta, i per tant, diguem que té en aquest sentit molts actius a favor.
Algú de Bacardí ha parlat directament amb l'alcalde?
Sí, fa setmanes que parlem directament amb el senyor Barceló, que és el director de Bacardí Espanya, i en parlem, i estem preocupats també per la situació, inclús de l'hem compartit, de la situació de l'empresa, perquè com se sap, doncs, en aquest moment s'està fent un expedient, un ERE, en la fàbrica a Mollet, i que afectarà molts treballadors, i això també ens preocupa també com a municipi, doncs, amb consciència social.
Vaja, que la fàbrica es tanqui i la producció se'n va a Itàlia.
Exacte.
Directament.
I que afecta molts treballadors, a moltes persones que es quedaran sense feina, i tot això també n'hem parlat. Això en principi no afecta els treballadors de la casa Bacardí de Sitges, perquè estem parlant de la fàbrica que fa és produir, diguem, és la fabricació del producte, dels productes de Bacardí, no és l'apartat, diguem, de promoció i de màrqueting, que és més el que seria la casa Bacardí del Mercat Vell, però bé, en qualsevol cas sí que també com a municipi, doncs, ens preocupa aquesta situació, perquè molta gent es quedarà sense feina.
De tota manera, això afectarà relativament el que és, no sé si dir, la consciència o la intenció de renovar, no renovar.
Bé, el ple es va pronunciar el dilluns passat, i òbviament això no va sortir en el debat. I és indirectament, perquè jo crec que l'emoció de la CUP, vaja, per les seves declaracions públiques, va venir motivada per això, perquè entre altres coses, insisteixo, el pla de mandat ja hi és, això, ja hi és aquest debat, i per tant que això s'accelerés i per tant es volgués ara posar en l'agenda política ha vingut motivat per aquesta moció, però no obstant això, no sé fins a quin punt una cosa tindrà la conseqüència de l'altra, perquè insisteixo, el govern ho teníem previst, ho tenim al pla de mandat, i el govern posarem a sobre la taula no només això, sinó també el debat d'altres equipaments, altres instal·lacions municipals i altres que no són municipals però que poden tenir un ús cultural, perquè realment quan fem una previsió de què podem oferir a les entitats de Sitges, des de l'Ajuntament, els col·lectius, els artistes, espais municipals per poder utilitzar, els posem tots sobre la taula, no només hi ha el Mercat Vell, hi ha altres.
Bacardí va saber aprofitar el Mercat Vell? No sé si diu una certa conjuntura del moment.
Home, en aquell moment que penso que va ser el 2010, que es va fer el contracte de lloguer, l'ús que tenia el Mercat Vell era relatiu, no? Era poc. En el seu moment havia estat un espai polivalent, d'ús cultural però de moltes disciplines artístiques. Si recordareu probablement que hi havia inclús una graderia que retràctil, es diu, no? que diguem que es bullugava, es plegava per poder tenir actuacions de teatre o musicals o d'auditori, i podia a la vegada utilitzar-se com a sala d'exposicions, com a sala d'assaig, és a dir, tenia un ús polivalent, com havia tingut també la sala de l'Escorxador, que també havia tingut aquest espai així, també amb graderies, també un espai escènic, però que després, el dia a dia, ens va anar posant de manifest que tampoc hi havia un ús continuat. I això també és una reflexió que hem de fer.
Ho pregunto Sitges, per aquells que puguin pensar si veritablement...
Sitges hi ha la reivindicació social, des de les entitats, de que fan falta espais. Però quan els hem tingut, no els hem tingut al 100% en rendiment, un rendiment al 100%, i vull recordar el Mercat Vell en el seu moment, i vull recordar l'Escorxador en el seu altre moment. Això sí, hi ha un col·lapse en aquest moment dels locals que no són municipals i que són, per exemple, del Prado i el Retiro, no? I que realment, doncs, o bé pel contracte de lloguer de cinema o bé per altres usos que tinguin en aquest moment, doncs sí que potser estan saturats, no? Però hem de fer aquesta reflexió, perquè per tenir un espai i tenir-lo no sempre en ús i tenir-lo tancat, la inversió hem de valorar si fer-lo d'una manera o fer-lo d'una altra.
Un apunt només a partir d'aquí. Preferiríeu per les entitats, és un parlar, un tipus d'edifici més o un tipus d'àmbit una mica més funcional, com podrien ser els baixos del patronat, com havíeu comentat, si es recuperen, que no un edifici patrimonial?
Nosaltres sempre hem cregut que recuperar el patrimoni és importantíssim, i a més, quan agafes un equipament, el transformes, si li dones valor, li dones contingut i ho fas conservant aquell espai patrimonial com pot ser el del Mercat Vell i també el del patronat, per què no? Doncs això és posar-ho molt en valor. Ara, és que s'ha de veure, és el que dic, perquè és que arriba un moment que potser tindrem el patronat en funcionament, si l'arribem a aconseguir, el Mercat Vell en funcionament, l'Escorxador, i potser n'omplirem. I haurem fet una inversió que després, per rentabilitzar-la culturalment i socialment, no parlo econòmicament, parlo socialment i culturalment, doncs potser es posarà en qüestió.
Alguns
per tant, nosaltres en aquest moment apostem per adquirir el patronat i sobretot dotar el patronat d'aquest espai cultural per a les entitats i per a les activitats polivalents des del punt de vista cultural, tant el del carrer Parellades com el cantó, el que queda encara del cantó del carrer Sant Josep.
Alguns plantejava una pregunta interessant també sobre l'ús dels espais i a partir de les inversions de l'Ajuntament. Recordaran, l'alcalde em sembla que ens va dir en el seu moment que per recuperar el patronat l'Ajuntament ha de pagar una qüestió judicial que és a la vora d'un milió d'euros. 1,4 milions d'euros. Aleshores, alguns deia, home, també estava en el programa de govern la creació d'un recinte firal, ara que estem parlant de precisament de scrapbook i de patchwork, etc. Alguns deia, home, esclar, 1,4 milions per aquí, o quan es parla de la possibilitat, que no és ferma ni de lluny, perquè encara s'està pendent d'un debat important, de la construcció d'una piscina olímpica. Esclar, diners per aquí, diners per allà, i aquest... no sé si dir, aquest ítem d'un programa de govern que en el seu moment va ser defensat amb molta fermesa, com és, doncs això, un recinte firal, perquè és evident que Sitges ho pot necessitar, o per tots aquells que diuen que la primera línia de mar queda molt ocupada, no està prenent tanta consideració. Esclar, fet i fet, amb els números a la mà, també no és fàcil escollir, suposo, què recuperar, o si val més la pena invertir en un d'aquests projectes.
una sentència judicial és d'obligar compliment, és a dir, decidim el que decidim, l'1,4 milions d'euros,
s'ha
que és una sentència ferma que, ens, que condemna l'Ajuntament de Sitges per una qüestió mal feta en el seu dia, urbanística, ens obliga a pagar aquest 1,4, d'això no ens en deslliurarem.
Matisem, per tant, aquest 1,4 fa referència a l'enderroc de l'edifici que havia estat en el seu dia dependències d'entitats que s'aixoplugaven sota el patronat.
Correcte.
Res a veure amb la capella i amb el sota de la capella.
Que encara estan existents avui en dia.
Exacte.
És a dir, és el que no es veu del carrer Pregades i del carrer
Sant Josep. És a dir, la sentència judicial té relació amb l'enderroc del que va ser en aquell dia edifici en el qual molts sitgetans ens hi van passar moltes hores.
Un enderroc que es va permetre i no s'hauria d'haver permès, i a més urbanísticament hi ha una qualificació allà que bé, ens va, doncs entén l'autoritat judicial que no es va complir.
D'acord, el que està clar és que si no es paga això, l'Ajuntament no tindria la possibilitat de poder...
La Generalitat, que és la propietària actual del patronat, diu, primer de tot, compliu el que us diu l'autoritat judicial i el que diu una sentència ferma, que és pagueu aquesta sentència que us condemna per una llicència mal donada o per un enderroc que veu permetre que no s'hauria d'haver permès. Per tant, primer pagueu i després negociem. I això, amb això estem.
I ho
tenim clar,
estem.
I a més ho tenim en el pressupost, i ho farem, eh? Això ho tenim molt clar. Però, per tant, què deia? D'això no ens en podem deslliurar. Una altra cosa és que amb els diners del pressupost municipal o del romanent de l'any anterior planifiquem quines necessitats té Sitges. I tant és important, evidentment, l'activitat cultural i social com l'activitat econòmica. I realment un recinte firal a Sitges nosaltres creiem que li convé i li fa falta, perquè en aquest moment tenim gairebé tot el mes de març ocupat a Baix Mar amb uns embalats, diguem, temporals, però que sí que ens ocupen tota la primera línia, però és que diguem que una mica ens hipotequen la primera línia durant tot aquest mes de març, que és un mes de març que està fent molta bonança de moment,
excepte
el cap de fibló que vam tenir dissabte de fa dos dissabtes, eh? però que ens hipotequen una mica el passeig, i probablement un recinte firal més estàtic ens podria obrir més possibilitats d'acollir més fires o acollir més activitats, diguem, firals o congressuals, que ens permetrien allargar encara més la temporada o començar-la abans, és a dir, donar-li més estabilitat a la temporada durant sobretot aquests mesos que no són de vacances, diguem, estrictament. Per tant, fa falta, i per tant també ens hi hem de dedicar, i probablement aquí sí que necessitarem la col·laboració d'altres administracions o d'altres fons per poder aconseguir aquest recinte firal, i ho estem mirant, des del punt de vista de fons europeus o la col·laboració d'altres administracions.
Què s'està fent a la Plana Est? Per tots aquells que han passat per allà i que l'alcalde també matisi si allà s'han anorreat moltes coses o no, o se n'han protegit unes altres. O que...
A la Plana Santa Bàrbara.
La Plana Est
està urbanitzada des de fa temps i està als carrers i s'estan fent pisos. Estem parlant de la part de sobre. El que antigament se li havia dit Santa Bàrbara Est. És a dir, just a tocar de la Madriguera, sota el Baix Fundat. Què s'està fent, doncs? Bé, a partir del dia 15 o 16 de febrer, tal com es va disposar i està tot aprovat, i a més des dels inicis del Pla General l'any 2006, doncs s'està urbanitzant, s'estan fent els carrers, els vials, s'està començant en aquell moment a planar doncs els terrenys per poder fer aquests carrers i places i vials, per poder passar doncs el clavegram, l'enllumenat i preparar tota aquesta zona per acollir en un futur doncs la urbanització, la construcció de vivendes, i deixeu-m'ho dir, és l'espai justament on hi van en un futur els 653 pisos de protecció social pensats per totes les persones que tenen dificultats per accedir a una vivenda, que són moltes a Sitges, són moltes, no només joves sinó de totes les edats, i per tant van en aquesta zona. Sí que és veritat que en aquest procés lògicament doncs s'estan arrencant arbres i s'està doncs a la plana dels terrenys doncs està traguent vegetació, Hi ha hagut alguns veïns preocupats per la manera com s'estava fent, s'han dirigit a l'Ajuntament i hi ha especials instruccions perquè això es faci dintre la cura que s'ha de fer. Què vol dir? Que si hi ha un arbre catalogat o un arbre o una espècie d'especial protecció, diguem, si té una cura i si pot ser es trasplanta. Ara, jo entenc que fa efecte veure doncs excavadores, tractors que doncs aixequen la terra i la porten cap a una altra banda, doncs bueno, arrossegant doncs tota la vegetació que hi ha, i això de vegades fa impacte, però bé, una mica més amunt s'està fent exactament el mateix en barrinades, Des de fa mesos, Estem fent exactament el mateix a l'accés a l'autopista. Els accessos al polígon i els accessos nous a Sitges Centre s'està fent el mateix, no només aplanant el terreny, sinó que allà s'estan fent, s'està, diguem, excavant a la roca per fer vials nous. Vull dir, per tant, tenim una zona en construcció i si tot va bé, espero que aviat també puguem veure la Bòbila 2 també amb inici d'obres.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
No ho sé, això depèn molt. Hi ha persones molt sensibles.
Propi alcalde pot haver tingut la sensació també, mirant tot aquest moviment de terrenys, de dir, hem passat molts anys i ara tornem a... tornarem a arrencar, diguem-ne, recuperant d'alguna forma una activitat econòmica que en el seu dia també va canviar el nostre paisatge per moltes raons i en un context molt diferent i en moltes circumstàncies.
Però tinguem clar una cosa, el sòl de Sitges planificat per ser carrers, places i vivendes està planejat des dels anys 80 i és tota la zona de la Plana i Santa Bàrbara, tota. O sigui, fa 30 anys que això es va planificar, ho va fer una altra generació, ho va fer una altra generació, i de polítics i de sectors econòmics i veïnals, etc. Després, els plans generals que han sofert aquests alts i baixos i les normes subsidiàries, tot el que va venir per diferents sentències judicials, etc, etc, en diguem que han tocat l'edificabilitat, quants habitatges per hectàrea havien de dir, si una zona verda més amunt, més avall, més ample, si els vials havien de ser d'una manera o altra, però igualment han retocat el que ja es va projectar als anys 80, que als anys 90 es va confirmar amb les normes subsidiàries, que l'any 2006, fa 10 anys, es va refermar amb el pla general que es va aprovar per 20 regidors dels 21 d'alguns històries. Per tant, ara, diguem que això és la conseqüència del que es va aprovar, doncs ja dic, fa 30 anys. Això sí, han passat molts anys i clar, hem anat veient els camps, les vinyes, fins i tot hi ha hagut gent, doncs, que ara, persones, pagesos, que han llaurat aquests camps que potser alguns anys estaven descuidats, que volien plantar espigalls o que han plantat espigalls, i ara es trobem en aquesta enorme contradicció, sí. Però aquí hi ha la responsabilitat de tots, també dels propietaris. Els propietaris que saben perfectament quan començava l'urbanització, com estava planejat, els costos que tindria i, per tant, els responsables primers, òbviament, d'explicar amb aquells que tenien els camps arrendats en què es trobarien el dia 15 de febrer.
Ens haurem de, no sé si dir, en passar una certa part dels Sitges del futur amb un punt de resignació?
Jo als anys 80 tenia 10 anys i he crescut sapiguent, quan anava a l'ermita de Santa Bàrbara o la Creu de Ribes, que un dia o altre tota aquesta zona estaria edificada. I sempre he cregut que si es feia amb equilibri, es feia amb rigor, es feia un bon urbanisme, difícil, però es feia un bon urbanisme, i que a més garantíem una gran zona verda com la que hi haurà, el bosc d'en Bruguera, tota la zona, diguem, sota Santa Bàrbara, que és la zona més boscosa, a més tot allò quedarà una gran zona verda protegida, la part més de cota més alta de la muntanya, més cap a la zona de Santa Bàrbara, del camí cap allà ens cap amunt, doncs amb casetes baixetes, la part de baix més en blocs, planta baixa més 3, que tampoc és d'una edificabilitat, són edificis molt alts, diguem que podria quedar una zona equilibrada i a més zona d'equipaments, perquè anem reclamant equipaments a Sitges, volem equipaments d'ús cultural, d'ús esportiu, d'ús cívic, social, volem grans parcs, però tot això on ho fem? Si tenim el que tenim, la vila és com és, i el gran majoria del terme municipal el tenim tot protegit. Tenim 43 quilòmetres quadrats i la gran majoria està tot protegit perquè és un espai, és el parc del Garraf i la part de la zona de Mira el Peix. Per tant, diguem que tenim un gran pulmó. El municipi s'edificarà en aquesta zona. 4.000 persones es preveuen que poden viure en aquest barri un cop estigui totalment desenvolupada la Plana i Santa Bàrbara. 4.000 persones més, no 10.000 com s'havia parlat alguna vegada, 4.000. Per tant, diguem que és un creixement sostingut, mesurat, i jo crec en aquest moment ben planificat. I després una altra cosa, si volem pisos de protecció, una de dues: o comprem de privats existents, que la capacitat econòmica per fer-ho és molt petita, o n'edifiquem de nous en finques que en aquest moment amb solars que estan buits, i els solars buits estan en aquesta zona, no n'hi ha més.
Una pregunta d'aquelles que al final ho resumeix tot. Ens agradarà el que veurem?
Dependrà molt de com es faci suposo, més l'impacte de quan hi hagin les vivendes. Hem sigut molt curosos a l'hora de planificar els carrers i places, els vials, que és la responsabilitat primera que tenim l'Ajuntament en aquest moment. I per tant, amb això som molt curosos de que es faci, el que deia, un urbanisme, un paisatge urbanístic agradable, bonic. Suposo que no serà molt diferent del que està a la Plana Est. però ens agradaria corregir aquelles coses de la plana ES que potser no ens han agradat tant.
Heu apuntat fa molt.
Sí. Insisteixo, i no seran carrers pelats, seran carrers que a més de l'enllumenat i del mobiliari urbà hi haurà també vegetació, hi haurà també arbrat.
Abans d'anar a la Bòbila 2, passem per un carrer que els veïns diuen que digui alguna cosa. Carrer Sant Sebastià.
Sí.
No deu haver hagut obra Sitges tan extensa en el temps.
Bé, és que el problema del carrer Sant Sebastià és que s'ha hagut de fer en trams. Perquè, clar, també tot el tram de dalt, tot el que ve de les Ànimes, les connexions del clavegram amb l'Hort Gran, i vaja, és diguem que és, està complicat, està complicat. Realment, sí, sap greu quan aquestes coses s'allarguen amb el temps. Ara ja acabo de passar, precisament venint cap aquí, estan ja començant, diguem, a enrejolar. Enrejolar
la cruïlla.
La cruïlla i la part de baix.
Bé, les parts que el trànsit demana, sí, ja immediatament.
I tinguem clar que la disposició que quedarà al carrer Sant Sebastià serà perquè ens ho imaginem una mica més semblant al carrer Nou. És a dir, als laterals, al tocar de les cases, hi haurà llambordes semblants, diguem, a simulant les antigues voreres, i al mig i
les que es poden veure ja a la part de baix,
a la part
del carrer
de baix,
Sant Sebastià,
carrer Sant Damià,
exacte.
Exacte, que ho estan fent ara ja, i al mig quedarà es posarà asfalt, el ferm serà d'asfalt, que és més sofert, és més resistent. Creiem que l'experiència de la pedra del carrer Jesús, cap de la Vila, Parellades, el granit, era?
Gris Quintana.
Gris Quintana, exacte, el Gris Quintana.
Jo crec que m'ha quedat,
sí,
a la memòria el Gris Quintana.
A la memòria col·lectiva de molts.
Jo diria que també, però en el seu dia sempre recordarem, vaja, aquell carrer donant molt de sí, sempre recordarem Ramon Artigas del Partit Popular, que deien aquell dia nosaltres vam dir que sí també, i la vam passar.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
El que està
molts
clar,
partits vam dir que sí, eh?
Oh, sí, sí.
Molts partits vam dir que sí.
És a dir, va ser aquelles ocasions en què col·lectivament es diu una cosa i després, a peu de carrer, es comprova que hi ha algú aquí que no acaba de...
Vam demanar, recordo, estem parlant de fa uns quants anys, una projecció per ordinador de com podia quedar. Perquè, clar, ens portaven les pedres de mostra, però, clar, una pedra de mostra, no et fas la idea de com pot quedar. Però és igual, les projeccions que fa els ordinadors no té res a veure. I inclús aquests dies que estem fent el carrer Sant Sebastià, jo vaig dir, no em porteu... Vaig demanar mostres i vaig dir, és igual, vull baixar allà in situ i veure en un tros com queda i veure el resultat. En principi, ens agrada, haig de dir que ens agrada.
Que si fos per l'alcalde tot el carrer Jesús, aixecaríeu el Gris Quintana i ficaríeu asfalt.
El Gris Quintana trobo que va ser un error, que l'hem de reconèixer, i sort que no es va fer. Aquella idea de bombero que hi va haver, perdó, de bombero que és una expressió, aquella idea que va sortir, que era fer l'escut de Sitges al mig del cap de la vila, amb pedra de granit, també de Gris Quintana, també d'un alt de diferents tons.
Que hi havia un dibuix fet i tot, sí.
Sort que no ho vam fer. Sort que no ho vam fer, perquè jo crec que llavors ja...
Ens ho haguéssim, que ho haguéssim recordat durant molt de temps.
Ho haguéssim recordat encara més del que recordem.
Durant molt de temps. A punt, perquè de paviment a paviment, el Passeig de la Ribera.
Sí.
I a quin moment, o abans d'això, el carrer Sant Sebastià més o menys està previst acabar-lo?
Aquesta primavera, esperem.
Aquesta primavera.
Sí, si tot va bé.
La qüestió del Passeig de la Ribera, on estan situats ara els embalats de les fires, tota aquella zona d'allà.
Si tot va bé i no és res estorça, volem començar les obres després del Festival de Cinema, tal com vam dir. Que ja ho havíem de fer aquest any, 2015, diguem. No hi vam ser a temps.
El pressupost hi era, no? La dotació
sí,
hi és.
Sí, sí, sí. I aleshores, bueno, també són d'aquelles obres que volem fer amb el romanent de l'any anterior. El resultat pressupostari de l'any del 2015 serà bo, haurà sigut un any d'estalvi, i per tant, això ens ajudarà a reduir el deute. Insistim, encara el deute el anem reduint, estem a 30 i pico milions, de 70 gairebé que havíem estat, fa 5, per tant, el anem reduint, perquè l'interès que tenim és que quan siguem un ajuntament que ja compleixi unes ràtios d'endeutament, diguem, molt controlades, podrem fer molta més inversió, podrem contractar personal per ampliar aquells departaments que precisament van carregats de feina i són molt, diguem, que s'acumulen molts expedients per falta de personal i falta de recursos, Però si no baixem aquest endeutament, doncs no ho podrem fer. Per tant, haurà sigut un resultat pressupostari bo, podrem reduir l'endeutament, amortitzar deute, i podrem fer algunes inversions, entre d'elles hi ha aquesta, doncs, el canvi d'enrejolat del passeig des del Xiringuito fins al diguem, els gronxadors del pícnic, que està molt malmès i que aprofitaríem per canviar-ho. Mentrestant, ja haureu vist que fa unes quantes setmanes hem canviat tot l'enllumenat del passeig de terra. aquests fanals més moderns. Fixeu-vos que on hi havia els antics xupa-xups, hem posat fanals un sí un no. Abans amb un tram hi havia tres
tipus de fanals,
en
un altre.
Hi havia tres xupa-xups i ara només hi ha un fanal.
Exacte.
Perquè els hem distanciat, perquè doncs, no, evidentment, per ser més eficients energèticament, i després perquè aquests fanals també fan més llum però gasten menys. I per tant, i amb aquesta llum càlida, que els xupa-xups tenien una llum molt blanca, precisament són els que es van dur el cap de fibló, els d'aquell cantó de l'embalat.
Però sí, que en aquest sentit encara ho va posar.
Estaven caducats perquè estan caducats a nivell d'eficiència.
És a dir, no haurien de ser-hi.
No, vull dir, se'ls van dur cap de fibló i no els haurem de restituir perquè ja en posarem d'aquests nous.
D'acord. Parèntesi palmeres, per si d'alguna forma tot el que ha succeït en les darreres setmanes ha obligat d'alguna manera els tècnics de l'Ajuntament a fer una revisió total d'un nombre de palmeres, de vigilar-les, del que hi ha plantat, de com estan, etc, i quin és el balanç de tot això.
En principi, el que és el parc de palmeres i el que és tot el, diguem, el control dels arbres, diguem, grans o els arbres monumentals o, bueno, en definitiva, parcs i jardins, no? Està controlat i està al dia. Aquí s'han ajuntat un cúmul de coses. Hem de pensar que les palmeres es poden al gener. Perquè és el mes de l'any que tècnicament es poden podar perquè no agafin doncs, cap mena d'afectació. La palmera de la plaça de l'Ajuntament es van ajuntar moltes coses. Una palmera molt alta, una palmera que s'havia de podar el mes de gener i que va fer una gran ventada dies abans, de fet 15 dies abans de que es podés, i més de 110 anys de vida que tenia la palmera, i per tant aquest cúmul de coses va fer que al fi i al cap doncs, bueno, es despatés la, diguem, la part de dalt, el cap de la palmera. I les cinc palmeres que van caure l'altre dia a Baix Amar va ser conseqüència del cap de fibló, i sobretot part del cap de fibló, de l'arrencada que va fer el cap de fibló de l'embalat, perquè l'arrencar l'embalat, diguem que aleshores
l'embalat
es van portar els fanals, les palmeres, tot i que alguna palmera doncs, va caure indistintament de l'embalat. Per tant, han sigut una sèrie de circumstàncies. Després n'ha caigut alguna més, i alguna que hem fet tallar a Baix Amar, perquè sí que estava molt torçada i això, bueno... La majoria de palmeres de Baix Amar, n'hi ha moltes de molt antigues de quan es va fer el passeig, i n'hi ha altres de quan es va renovar el passeig als anys 60, i per tant estan entrant, o als anys 50, estem entrant aquella seixantena, setantena d'anys que comencen a ser grans, però no velles, encara, diguem.
Però diguem-ne en una edat que demana més atenció.
Per tant, el que farem és el que vam fer la setmana passada. Si n'hi ha alguna que té una situació doncs, delicada, que està molt torta, està molt alta, pesa molt, podar-la, i si s'escau, i ens ho recomanen tècnicament, tallar-la i evidentment replantar-la.
Abans d'arribar a la bòbila 2, passem pel pas sota la via.
Per cert, un apunt, la palmera de la plaça de l'Ajuntament se'n plantarà una de nova i es farà aquest estiu per la festa major.
D'acord, o sigui, es farà una mena de...
Ens diuen els tècnics que el moment de plantar palmeres millor és a l'estiu, en ple estiu. Per tant, ara què hem fet? Ara hem tallat el tronc de la palmera de la plaça de l'Ajuntament. D'aquí uns quants mesos, pocs mesos, perdó, obrirem la font, l'haurem de desmuntar, la font de la rectoria, i treure totes les arrels, i llavors serà el moment que en plantarem una altra i refarem la font. Plantarem una de dimensions ja considerables.
Perquè la font s'ha de desmuntar també seguint els criteris que marquen que és un bé patrimonial?
Ara mateix no recordo si està catalogada o no, perquè la font es va refer. La font es va refer sencera.
Es va refer sencera.
Sencera, no és l'original, potser l'aixeta.
D'acord, és l'original, però la resta de la font...
La resta es va refer sencera als anys 90, en un moment que la palmera s'hi va haver de fer alguna actuació també. Hauríem de mirar si està catalogada, però en qualsevol cas s'haurà de desmuntar per treure les arrels, perquè les arrels és la font,
Queda clar, queda clar.
És tota la font. Es plantarà una de nova i diguem que al voltant de la festa major... i de mans de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, hi haurà alguna activitat doncs,
vinculada
amb la història de la palmera, el futur de la palmera, per la Festa Major.
Entesos. 11:44 minuts. Com els dèiem abans d'arribar a la Bòbila 2, passem pel pas sota la via en un moment en què vàrem tenir Lluís Mercè, ell no va poder més i ens va dir llençaria aquestes escales mecàniques a Baix Amar. Continuen generant,
sí,
sobretot ara, els darrers dies.
Els darrers dies s'han tornat a variar i, vaja, en principi aquesta setmana s'ha d'estar solucionada l'avaria.
Això és una creu,
Sí, la veritat és que és que un complex. A més, les peces venen de tan lluny, cada vegada que se'n demanen i no n'hi ha, s'han de buscar en un país estranger, triguen a venir, és complexa. La veritat és que és complexa. I més complexa les escales que els ascensors.
No? Sí.
I tot i que els ascensors també, ara n'hi ha un al cantó de muntanya que, no, que tampoc funciona i també l'estan reparant.
En canvi, l'evidència sí que va posar de manifest que quan l'Ajuntament va decidir buscar dues persones perquè vigilessin aquell indret, les coses com a mínim van funcionar una mica millor, no?
No, i ara portàvem uns dies que funcionava bastant bé, portàvem setmanes, per no dir mesos, que funcionava bastant bé. És ara aquests últims dies que s'ha espatllat, però portàvem, vull dir que les reparacions, o que hi havia algun acte vandàlic o hi havia alguna avaria, i el mateix dia o l'endemà se solucionava, vull dir, és ara aquest, és l'última setmana que ha passat
aquest,
això.
Aquest mal funcionament, però, no s'ha degut a actes vandàlics, sinó a avaria pròpia de la instal·lació, aquesta vegada.
Aquesta vegada ho desconec, hauria de preguntar. No sé, que em van comunicar que estava avariat, però no desconec el motiu.
Perquè això no es pot arreglar de cap altra manera que no sigui...
Bueno, vam fer la licitació, és a dir, nosaltres com a Ajuntament vam veure que realment ens anava bé tenir una persona de vigilant, vam fer la convocatòria perquè les empreses que tenen de vigilància s'hi poguessin presentar i no es va presentar ningú. I per tant, ens plantegem de si treure o no treure-ho. Ara havíem provat de que realment teníem una temporada llarga, que tot funcionava bé. Bueno, si comencem altra vegada que no van bé, tornem a plantejar-nos què fem, perquè és un cost sobreafegit. És a dir, hem de pensar que no és només tenir-les i mantenir-les, no? I reparar-les, sinó que a més hem de posar vigilància, doncs és un cost extra que hi ha, evidentment, de l'empresa que fa la vigilància.
Una bestiesa, perquè ni servidor ni suposo que tampoc l'alcalde som especialistes. Deu haver unes escales més, més indestructibles.
Potser sí, no ho sé.
O que no siguin tan vulnerables, perquè potser aquestes escales donen la sensació que des del dia que es van instal·lar, si han passat dues setmanes senceres, diguem-ne...
No, sí que les han passat.
Sí. Posem dos mesos.
Sí, que hi ha hagut temporades llargues que, que han funcionat, sí. I sobretot des de l'última reparació, aquella gran que es va fer, que es van canviar les cintes,
va canviar tot allà.
Que aleshores ha anat més bé. Ara, és veritat, I vaja, i per alguns vandàlics doncs és molt llaminer, són molt llamineres. Mira, l'altre dia passejava també pel parc de Can Robert, que precisament em havien comunicat la brigada municipal que havia pintat doncs tot el recinte, les parets, havien netejat grafits i això. No havien passat dos dies i ja tornava a estar grafitat. Ja tornaven les parets a estar grafitades, a darrere les lletres de Sitges dels Sobirats.
Això és una altra creu.
Sí. Sí, bueno, tornes a enviar doncs evidentment els treballadors municipals
i si no al cap de dos dies, al cap de setmana i tornem,
I així és una guerra contínua, i dius, bueno, farem una campanya de conscienciació cívica, que l'estem preparant, temes de civisme, però a última hora aquesta campanya l'haurien de fer per arreu del país, perquè de vegades hi ha gent d'aquí, però de vegades no hi ha gent d'aquí, i és complicat.
Abans d'arribar a la Bòbila 2, una reflexió sobre aquest debat que hi ha a l'entorn del model comercial de Sitges, que tampoc no és nou, perquè comentàvem a l'inici d'aquesta tercera hora que des que va morir la Unió de Botiguers, diguem-ne que en algunes ocasions amb una mica més d'intenció i amb una mica més de resultats, en altres no tant, però és evident que el mapa comercial de Sitges ha canviat, també ha canviat Sitges i també han canviat els seus vilatans i la seva forma de guanyar-se la vida, i tot plegat ens està portant, no sé si dir, quelcom que més d'un ja podia preveure fa anys, que o a cop de franquícia o a cop de nous establiments regentats per persones que viuen a la manera que podien viure els nostres pares fa 40 o 50 anys, sense cap mena d'hora i pencant totes les hores del dia, es mouria ara el teixit comercial de Sitges.
El que està passant a Sitges no és diferent del que està passant a altres municipis, ni de la comarca ni del país, i en municipis costaners com el nostre dedicat al turisme tampoc, no és res estrany. Recordeu que fa 10 anys o 12, bancs i caixes inundaven els baixos comercials del nostre casc històric, fins a arribar al punt que es va haver de fer la moratòria famosa. Per què? Doncs bé, probablement pel llogater del local, pel propietari, perdó, del local, doncs si li venia una entitat bancària o una entitat d'estalvi i li deia et llogo per posar una oficina, doncs potser se li feia més atractiu, i sobretot la seguretat de saber que cada mes ingressaria el lloguer sense cap problema, perquè les entitats bancàries en aquell moment i les entitats d'estalvi no tenien problemes per pagar, diguem, el lloguer, no? Avui vivim un altre moment històric general al país, que és que això, doncs, molts establiments funcionen a través de franquícies, i en què en un moment de crisi dura, severa, econòmica, la demanda comercial per part dels ciutadans també ha baixat, i per tant els nivells d'exigència de qualitat que demanem a l'hora de comprar un producte, doncs probablement en molts casos també ha baixat, i això és un peix que es menja a la cua. I si tenim lloguers molt alts per llogar, doncs, els locals per part dels propietaris, potser els que hi poden accedir, doncs, són firmes, no?, d'empreses, doncs, franquiciades, que, o establiments que produeixen una rotació molt alta perquè no es queden, perquè venen a fer la temporada i després se'n van, o perquè venen pensant-se que aquí és que sap què i després no els comptes de resultats, doncs, no quadren amb el que havien esperat, i tenim aquests fluxes de rotació molt alts, no?
Aturem-nos,
i això és una situació, ja dic, general, eh?
Uh-huh. Aturem-nos un moment aquí per veure si ho podem intentar definir. L'oferta comercial de Sitges respon ara a una realitat social, o respon també a un marc legal, com és el del pla d'usos, que tampoc permet l'obertura de qualsevol mena d'establiment?
Respon a tot. Però ni que el pla d'usos garantís uns determinats establiments, òbviament la demanda tindria molt a dir, i per tant l'oferta que es faria també, és que és així. Vivim una societat que oferta i demanda van lligades. Moltes vegades hem reflexionat i hem dit, com pot ser que en un mateix carrer s'obrin tres forns de pa o de pastisseria, eh? I no entenc que cap, tu, els tres s'aguanten. Com pot ser, doncs? Perquè hi ha la demanda. Si no, algú hauria tancat algun dels tres. Com pot ser aquell moment, no?, que en un mateix carrer hi havia dos, tres perfumeries?
Sí, sí.
Com pot ser? Doncs aguanten. Cap ha tancat, eh? Segurament el petit comerç, la petita perfumeria, amb molts esforços, amb moltes hores, reinventant-se cada dia, més que la franquícia, no? Probablement, però això hi és, per tant la demanda hi és, i per tant hi té molt a veure.
Què pot fer el pla d'usos?
Què farà el pla d'usos? En aquest moment ens trobem en què s'està fent la diagnosi de tot, eh? En què moment s'han reunit en el pla d'usos els tècnics municipals, amb representants de l'oci nocturn, amb representants dels restaurants, de les immobiliàries, s'ha fet una reflexió de com està la situació, fins i tot s'ha posat sobre la taula, doncs, possibles moratòries, en algun moment s'ha plantejat, eh? En aquest moment no ho compartim, eh? Però és una cosa que està en el debat, eh? Surt.
Perquè és un fil, no sé si dir argumental compartit, el de constatar una certa devaluació de l'oferta comercial a Sitges?
En aquest moment es comenta, i sobretot per part del sector privat, per part dels representants, de que sí, que la imatge dels establiments, els productes, els serveis que donen, sí que pot haver algun, sobretot els que s'han implantat últimament, que, doncs, la qualitat que estiguin mostrant i servint, doncs, no sigui tan alta com la que esperaríem o desitjaríem, no?
Coincidiu?
Sí, probablement sí. Probablement sí, perquè, vaja, passeges pels nostres, diguem, carrers comercials, i, vaja, només el que t'aturis amb alguns aparadors, no? I ho veus. Per altra banda, el que deia, veus que no tanquen. Si no tanquen, és que venen, i per tant facturen. Per tant, hi ha demanda.
Com
algú venen, compra.
Com venen els demanda, no?
Correcte. Si ningú comprés, o molt poca gent comprés, probablement en tindríem molt menys. Pendent de fer, reunir-se amb els representants comercials, és a dir, botigues, diguem, el comerç més clàssic, amb plataformes veïnals, amb els grups polítics, amb tècnics d'urbanisme, també, per una mica fer la reflexió acabar de fer aquesta diagnosi. Ens hem donat un any de marge, de feina, tot l'any 2016, per tant, el pla d'usos es va treballant, es va analitzant, per veure com acaben, quines conclusions acaben traient. Què ens agradaria a nosaltres? Evidentment que sortís d'això un sistema de protecció del comerç de proximitat, que és el que ens fa diferents. Comerç de proximitat entenguis diferent a les grans cadenes comercials, a les grans franquícies comercials que trobes a tot arreu, i per tant, en aquest sentit, singularitzar-nos, protegir aquells establiments històrics que encara aguanten amb el seu esforç diari, moltes vegades familiar, i que això donés un resultat de qualitat, que sí que s'atengués la demanda, però que a la vegada també ens exigís doncs, també una major projecció com a municipi de qualitat, eh? I a l'hora d'atraure sobretot determinats turistes i visitants.
A la Bòbila 2 què hi haurà?
A la Bòbila 2 hi haurà, segons el que preveu el pla parcial i que està pendent d'aprovació definitiva del text refós, esperem doncs, en aquest ple del mes de març.
Pot haver alguns moviments de l'oposició per variar alguna cosa?
Bé, hi ha un grup de Sitges en positiu que ara, curiosament, després de tants anys de debat, de tants anys de tractar aquest tema i sobretot aquests últims 5 anys que hi ha hagut l'apretada final, no? Penseu que els promotors ens diuen, jo no ho puc constatar tant perquè no hi era, però que fa 15 anys que estan intentant desenvolupar aquest pla parcial. Doncs ara sembla ser que Sitges en positiu hi ha algunes coses que no les veu bé. No veu bé la benzinera on està, la voldrien canviar de lloc, no els sembla bé les zones verdes on estan, les voldrien canviar de lloc. Pensa que això es podia haver dit abans, no? Perquè és que ara només queda un tràmit a nivell de ple municipal. Però en qualsevol cas, precisament això havia d'anar al mes de febrer al ple i es va donar un mes més per poder parlar-ne amb el grup de Sitges en positiu. Hi aniria una benzinera, doncs aquí a la Bòbila 2, una superfície comercial, diguem, un supermercat, perquè ens entenguem semblant als que tenim a la zona de les Proelles, i em sembla que hi van 7 o 8 botigues petites de 60-100 metres quadrats com a molt grans. Un aparcament en superfície, una gran plaça i una zona verda, i una cantonada, que és una zona d'equipaments públics, que juntament amb el pla parcial del costat, el dia que estigui fet, doncs donarà una illa, una finca bastant gran per poder-hi posar algun equipament públic allà.
Ningú ha de patir per l'oferta comercial d'aquella zona?
Jo crec que no, perquè entre altres coses 7 o 8 botigues de 60-100 metres quadrats és que es poden disseminar pel conjunt del territori. Enteneu? Allò no serà un gran centre comercial, no? I a més, la zona de Cal Antoniet, la zona del Rocà, la zona de la Bòbila, la zona del Baix Fundat, de la Madriguera, inclús la zona de Vallpineda, serà la zona més propera que tindran. I per tant, també està molt bé que com a ajuntament planifiquem acostar als barris serveis comercials. No grans superfícies, serveis comercials, botigues. Per què? Perquè no hagin de baixar al centre per tot absolutament, quan precisament hi ha aquest col·lapse al centre moltes vegades a nivell d'aparcament, a nivell fins i tot de circulació, no? I per tant, facilitar per aquelles coses diàries, doncs utilitzar, doncs tenir comerços a la vora.
En 2 minuts, 2 preguntes de resposta relativament simple. El debat de Carnaval serà llarg?
Serà llarg perquè ens hem donat un any per parlar-ne.
Però d'aquí un any estarà resolt?
No ho sé si estarà resolt. En qualsevol cas, anem a fer una cosa que no hem fet mai, que és fer una aturada, un stop, que es diu, i anem a replantejar tot el que faci falta del Carnaval. Tot el que faci falta. Perquè realment aquest 2016 ha estat un punt d'inflexió. Ha estat un punt d'inflexió i realment crec que és bo que fem una aturada i no una aturada, perdó, i no una reflexió 4 dies abans, que amb això crec que l'Ajuntament, doncs en el seu moment quan vam fer els canvis aquest any o inclús en anteriors, doncs potser no vam ser prou, no vam tenir la suficientment vista de fer-ho doncs dies abans, i fer-ho ara amb tranquil·litat perquè puguem debatre amb les colles, amb les entitats, amb els cossos de seguretat, amb tothom qui té a veure, amb els diferents sectors que treballen al voltant del Carnaval, com intentem solucionar tot això que fa anys que en parlem i que estem encallats i que no hi ha manera de trobar-hi la solució definitiva o la que més ens agradi.
I en un minut, el govern ha hagut de defensar la manera de contractar l'assessora de comunicació, que és l'únic càrrec de confiança o càrrec eventual, com s'acostuma a dir en aquests casos. N'hi pot haver més o no en el futur?
No en plantegem ara. De totes maneres, el pacte de govern diu clarament que càrrecs de confiança n'hi hauran, que es contempla la possibilitat que n'hi puguin haver i que no n'hi haurien al principi del mandat. Amb això hem complert perquè al principi del mandat no n'hi ha hagut. Ara en aquest moment doncs hi ha una nova directora de comunicació. Creiem que Sitges és importantíssim que hi hagi una figura com aquesta, perquè no només per la pròpia acció de govern sinó per tot el que ha de comunicar la institució com a ajuntament, però també per la projecció exterior del municipi, un municipi que es dedica al turisme i al turisme internacional, i si s'escau en el seu moment doncs que hi hagi el debat polític, que hi hagi algú més, però en aquest moment no ens ho plantegem.
Miguel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Són les 12. Tornem demà a les 9 amb més coses.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.